Frit Ravi, Verti, Finestrella Shopping Centre i xarxa Hyundai de Catalunya.
Bon dia, són les dues. Enmig de la guerra fiscal per l'impost de patrimoni, el govern espanyol anuncia més pressió sobre les grans fortunes.
Ojalá pronto se retire Putin de Ucrania y seamos capaces de recuperar la normalidad, pero al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarla.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que aquest impost entrarà en vigor l'1 de gener. És una de les mesures que planteja la Moncloa per contrarrestar l'ofensiva fiscal del PP, que ha rebaixat o eliminat directament els impostos a les rendes més altes.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Les patronals catalanes demanen a la Generalitat que segueixi l'exemple de Madrid i Andalusia en un context complicat per les empreses. Segons Pimec, la meitat de les pimes catalanes estan en risc d'entrar en pèrdues per l'alt preu de l'energia i això pot comportar avisa que s'acabin perdent pràcticament 500.000 de llocs de treball. Hem de parlar un dia més de mobilitat, de problemes de mobilitat. Acabem de saber que els treballadors de TMB converteixen en indefinida la vaga al servei d'autobusos de Barcelona a última hora. Cotxeres de Sants, Montse Martí.
Sí, s'ha decidit allargar la protesta durant una setmana, durant una assemblea, volem dir, de treballadors, que s'ha acabat fa uns minuts aquí a les cotxeres de Sants. Avui hi ha vaga de 24 hores als autobusos de Barcelona. A aquesta hora hi ha serveis mínims del 20% i a partir de demà els treballadors de bus de TMB faran aturades de dues hores per torn. Després de l'assemblea, els treballadors han anat caminant en manifestació pel carrer de Sants i a aquesta hora es concentren a plaça Espanya.
Per cert, que avui torna a haver-hi problemes a Rodalies, l'R11 ha hagut de tallar aquest migdia en sentit nord a Maçanet de la Selva per l'avaria d'un tren a Riudellots. De retruc hi ha hagut retards de fins a una hora en sentit sud. El servei ja s'ha pogut restablir fa uns 20 minuts i els horaris s'han d'anar normalitzant i les obres de la Sagrada Família entren en la fase final abans d'acabar l'any. S'enllestiran dues torres més. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça va plantejar-se sancionar Gerard Piqué amb 300.000 euros de multa per la seva implicació en el documental de Griezmann, tot i que finalment se'n va desdir.
Per l'impacte social que hagués tingut i per por que la sanció afectés a la seva continuïtat al club. És la informació que publica avui el diari El Mundo i afegeix detalls de l'última renovació del central blaugrana, com ara que el nou contracte era per 5 anys a canvi de 142 milions d'euros bruts, uns 15 milions nets per temporada. Encara en futbol, la selecció catalana femenina jugarà un partit amistós a principis de novembre i serà contra la selecció de Veneçuela. I en bàsquet, el blaugrana Nikola Mirotić evoluciona favorablement de la lesió al tendó d'Aquiles. Malgrat això, es perdrà la Supercopa d'Espanya i l'inici de la Lliga i de l'Eurolliga, tot plegat l'endemà que el Barça es proclamés campió de la Lliga Catalana, derrotant la penya a la final de 10 punts.
I l'últim titular pel temps, demà a les 3 i 4 minuts de la matinada comença oficialment la tardor i ho farà amb un canvi de temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, la tardor comença moguda. De fet, demà al matí ja es pot escapar alguna primera gota en punts de la costa i del prelitoral, però serà sobretot entre demà a la tarda i la nit de divendres a dissabte, quan arribarà el gruix de pluja més important. Seran pluges que afectaran qualsevol punt del país i descarregaran amb ganes. Dissabte al matí tindrem una treva, però després a la tarda s'hi tornarà a posar a moltes comarques i tot plegat també farà que la temperatura baixi a tot arreu. I diumenge no farem net i encara s'escaparan alguns ruixats febles i dispersos i de manera intermitent. I de moment aquesta tarda alguns xàfecs cap al Pirineu, Prepirineu, voltant del Montseny, muntanyes de Prades i també cap a l'extrem sud del país i a la resta mitja nuvolat i temperatures de 24 a 27 graus.
Entrem a matèria, són les 2 i 4 minuts.
RAC 1 migdia.
L'impost sobre les grans fortunes que prepara el govern espanyol serà temporal, es vincula a una situació de crisi, però ja serà efectiu des de l'1 de gener. La Moncloa admet que s'ha precipitat ara per tota la batalla sobre els impostos provocada pel Partit Popular amb l'anunci d'Andalusia que ha suprimit patrimoni i avui l'anunci de Múrcia de rebaixar també l'IRPF. L'argument del govern espanyol és que en etapes de crisi s'ha de demanar un esforç més a la classe rica i d'aquesta manera el nou impost s'inspirarà en el que ja tenen altres països europeus. Anem cap a Madrid, al Congrés. Congrés de Diputats. Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, els Països Baixos i Bèlgica, que graven fortunes a partir del milió d'euros, França i Itàlia, en menor mesura, també tenen taxes semblants. Hisenda els analitza tots per dissenyar un impost que serà a mida per rics, però de moment no en transcendeix ni percentatges ni tampoc el llindar que servirà per calcular-ho. La Moncloa admet que l'eliminació de l'impost del patrimoni ha accelerat tot aquest debat i María Jesús Montero l'ha anunciat d'aquesta manera aquest matí.
Fundamentalmente estará vinculado a la entrada en vigor en el año 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales. A los presupuestos pues habrá que ver la fórmula. Estamos trabajando en una idea temporal que acompañe este momento con independencia de que esas circunstancias pues ojalá pronto se corrijan, ojalá pronto se retire Putin de Ucrania.
Unides Podem feia anys que ho demanava. El Congrés dels Diputats, de fet, en va rebutjar una proposta de Podem ara fa 3 mesos amb el vot contrari del PSOE. Aquest migdia el seu portaveu parlamentari, Pablo Echenique, entreia pit i avisava que d'impost temporal, res de res.
Que hay muchas ideas de Unides Podemos que primero son bolivarianas, después son imposibles, después son ilegales, después la Unión Europea no nos deja, después empiezan a sonar un poco bien, después son aceptadas, pero son temporales y finalmente acaban siendo permanentes.
Però el PSOE diu que ha d'estar vinculat a la situació actual de crisi i no es planteja la permanència d'aquest impost de grans fortunes que, insistim, entrarà en vigor l'1 de gener.
Foment del Treball, mentrestant, no creu que la supressió de l'impost de patrimoni a Andalusia tregui empreses catalanes a la comunitat, però reclama a la Generalitat que s'hi apunti, que també l'elimini. De fet, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, està convençut que el govern de Pere Aragonès haurà de baixar del burro, ho ha dit a TV3.
El que volem, els empresaris catalans, és que el govern prengui aquesta determinació. Crec que seria bo per l'economia espanyola i per l'economia catalana que desaparegués. Si no ho fa el govern de la Generalitat, potser ho farà el Tribunal Constitucional, no? Però el que no és lògic és que paguem els empresaris i els ciutadans catalans un impost que és confiscatori i, a més, que només existeix a Espanya.
Esquerra portarà tot aquest debat al voltant dels impostos al debat de política general. Els republicans preparen una proposta de resolució per denunciar els atacs d'Andalusia i Madrid. Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Els republicans troben intolerables les mesures de les comunitats del PP que s'allunyen del model que defensen des del govern de la Generalitat. El diputat d'Esquerra, Lluís Salvador, reclama fer pinya per defensar l'impost de patrimoni i successions.
Aquesta defensa del nostre model fiscal, evidentment, aporta implícita la denúncia d'una competència fiscal deslleial feta per part d'altres territoris de l'Estat, especialment Madrid, i ara també s'afegís la comunitat autònoma d'Andalusia, i precisar que el que s'està fent en definitiva és una crida a les deslocalitzacions. Deslocalitzacions que poden ser legals, però que molt sovint són il·legals.
Al debat de política general també demanaran que sigui l'Agència Tributària de Catalunya qui gestioni la recaptació de l'IRPF.
I en tot aquest context, Pimec alerta que la meitat de les pimes catalanes estan en risc d'entrar en pèrdues per l'alt preu de l'energia. Avisa que a mitjà termini estan en perill 480.000 llocs de treball. Segons una enquesta que ha fet la patronal aquest mateix mes de setembre, una quarta part de les empreses ja ha hagut de destinar més del 15% del que ingressa a pagar la factura energètica. És 3 vegades més del que hi dedicaven fa un any.
Fa un any la factura energètica d'aquestes pimes només s'engolia el 5,8% de la seva facturació. A més, la meitat de les empreses diuen que dediquen un 4,7% del que ingressen a pagar la factura energètica quan fa un any hi dedicaven el 2%. El president de Pimec, Antoni Cañete, diu que cal prendre decisions de manera urgent.
Avui advertim que el 50% de les pimes de Catalunya estan en risc de viabilitat. I nosaltres veiem que, a més, el 25% de les pimes de Catalunya que tenen una projecció de 480.000 llocs d'ocupació ens estan dient que en la situació actual no són viables. Aquesta actuació ha de ser abans o durant aquests propers 3 mesos.
El president de la Comissió d'Energia de Pimec, Joan Vila, diu que resoldre-ho és possible perquè les mateixes elèctriques estan oferint contractes per sota del preu de subhasta.
Et donaré un exemple. Si el pol avui està a 260, hi ha contractes a 85. Però és que aquest és el camí que hauria de fer el pol. Sí, aquí l'error està en que el pol funciona malament. És a dir, el pol i funciona malament tot el mercat europeu de l'electricitat. I una oferta de compra de gas a 58. Per tant, a veure, si això és possible, és que es pot fer.
L'enquesta de Pimec s'ha fet a més de 600 empreses, més de la meitat. Diuen que han repercutit el preu de l'energia al seu producte, però un 42% diu que no ho ha pogut fer. El 30% de les pimes diu que ha reduït l'activitat o ha fet aturades en la producció per esquivar l'elevat preu del gas.
El desafiament de Vladimir Putin amb el seu discurs d'ahir amenaça d'allargar tota aquesta crisi energètica. La Unió Europea li planta cara, avisa que continuarà donant suport militar a Ucraïna i, a més, anuncia més sancions contra Rússia. Encara falta saber-ne la lletra petita, però Brussel·les vol posar el focus ara en les exportacions en el sector tecnològic. Els ministres d'Exteriors dels 27 ho han acordat de matinada en una reunió d'urgència que ha convocat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. Aquestes sancions s'estendran a totes les persones involucrades, a més, en l'organització dels referèndums a Ucraïna. Eurocorresponsal Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. L'anunci d'un nou paquet de sancions el va fer ahir la nit la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i els 27 ministres d'Exteriors ratificaven aquest anunci des de Nova York en una reunió extraordinària. La proposta que els ha fet Brussel·les passaria per sancionar més persones i entitats properes al Kremlin i vetar les exportacions a Rússia de material tecnològic, especialment aquell destinat a material militar i d'armament. L'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, a més, també ha anunciat que Europa continuarà enviant armes a Ucraïna.
Today it's clear that we will...
El que queda clar avui és que incrementarem el suport militar i continuarem enviant armes a Ucraïna. També adoptarem noves sancions, que seran personals i també sectorials.
Both personal and sectorial.
Brussel·les no concreta quan serien efectives aquestes sancions, ja que la lletra petita encara s'ha de negociar entre els 27 i concretar en un Consell Formal de Ministres d'Exteriors Europeus el proper mes d'octubre.
Vladimir Zelensky demana més pressió a la comunitat internacional. Aquesta matinada ha intervingut a l'Assemblea General de l'ONU, que s'ha fet a Nova York amb un missatge enregistrat. A més de suport militar i sancions, també reclama que retiri a Rússia el dret a veto que té el Consell de Seguretat. Això hauria de permetre, diu, crear un tribunal especial que jutgi els crims de guerra comesos al seu país.
So long as the aggressor is a party.
Mentre l'agressor continuï formant part dels òrgans de decisió de les organitzacions internacionals, cal aïllar-los com a mínim fins que s'acabi l'agressió. Prohibiu-los votar, traieu-los el dret a veto, castigueu a l'agressor de les institucions.
In order to punish the aggressor within the institutions.
Zelensky ha celebrat l'acord a què el seu govern ha arribat amb el Kremlin per fer l'intercanvi més gran de presoners que s'ha fet fins ara durant aquesta guerra. Amb la mediació de Turquia, el Kremlin ha accedit a alliberar més de 200 presoners ucraïnesos a canvi de l'oligarca prorrus Viktor Medvedchuk, que estava detingut a Ucraïna des de l'abril passat. Entre els alliberats hi ha un centenar de soldats del batalló Azov i una desena d'estrangers. Mentrestant, els experts veuen improbable que Putin passi de les paraules als fets i recorri a l'armament nuclear, però avisen que l'escenari és imprevisible. L'ha analitzat al món a RAC1 el doctor en política nuclear per la Universitat de Viena, Daniel Rajmil Bonet.
La política nuclear i la teoria de dissuasió nuclear és molt difícil de predir perquè tot es basa en una teoria que diu jo disposo d'aquest armament i amb això podré fer canviar l'estratègia de l'adversari. Però al cap i a la fi tot es basa en que el teu adversari acabarà tenint la mateixa racionalitat que tu. Per això acabarà tenint por, no?, que tu disposes d'aquest armament. Com pot això acabar desenvolupant-se és molt difícil de predir.
A Rússia, els moviments pacifistes també desafien Putin i convoquen més protestes contra la mobilització militar que ha anunciat. Criden a sortir al carrer també dissabte. Això després de les protestes que es van fer ahir a 38 ciutats russes i que van acabar amb 1.400 detinguts. Organitzacions russes pro drets humans denuncien que entre els arrestats hi ha menors d'edat i periodistes. Obrim plana política. L'acte de l'1 d'octubre per recordar el referèndum de fa 5 anys l'obrirà Carme Forcadell com a presidenta del Parlament el 2017 i el tancarà l'aleshores president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Els organitzadors volen que sigui un acte unitari, com ho va ser el referèndum, i asseguren que tots els partits independentistes hi seran. Sílvia Solanes.
Serà les 7 a l'Arc de Triomf de Barcelona i volen que el protagonisme el tingui la gent, com el va tenir pel referèndum. Per això els convidats no estaran a primera fila, sinó que estaran als laterals i seran els ciutadans qui estaran a tocar de l'escenari, un escenari presidit per una gran urna. La idea és que el referèndum és vigent perquè només un altre referèndum el pot substituir i que la gent i el país necessiten la unitat de fa 5 anys. Ho han explicat des de l'AMI Jordi Gazeni, des d'Òmnium Marina Gai i des del Consell per la República Antoni Castellà.
Un acte que dona un pas ferm cap a el que el poble vol, el que el poble reclama, el que el poble necessita, i és que hi hagi aquesta unitat d'acció.
Totes aquelles que van ser les escoles, que van ser els carrers,
i que d'alguna manera se senten l'U o com a propi. Tots plegats fem una crida de trobar-nos de nou 5 anys després.
Si vam poder passar per sobre de la violència de l'Estat va ser perquè ens vàrem posar d'acord. Hi va haver una estratègia conjunta, hi va haver col·laboració.
A banda d'aquestes tres entitats, a l'organització també hi ha l'ANC, la Intersindical i la Cambra de Comerç. Han convocat tots els partits, també els comuns, i asseguren que els independentistes hi seran. A diferència de la manifestació de la Diada, aquí al manifest no hi ha cap missatge polític, sinó que es dona valor a l'1 d'octubre.
I tornem a Madrid perquè la guerra interna oberta a Vox ha esclatat. El partit d'extrema dreta tanca definitivament la porta al retorn al partit de Macarena Olona després que avui, qui va ser candidata de Vox a Andalusia, hagi admès la falta de democràcia interna al partit i l'assetjament que reben els militants contraris a la direcció. Ho ha dit en una entrevista a l'ABC. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Olona havia plantejat tornar a Vox després de recuperar-se de la malaltia que l'havia apartat de primera línia política. Per això ara critica les dinàmiques del partit d'extrema dreta i l'assetjament intern que ha patit des que va obrir la porta a aquesta possibilitat. Insisteix a reunir-se amb Santiago Abascal per definir el seu futur, però no concreta quin ha de ser aquest. L'exsecretari general de Vox al Congrés es pregunta qui impulsa les crítiques contra ella.
¿A qué se debe este linchamiento? Tengo que pensar que algunos vieron la enfermedad como una oportunidad extraordinaria para sacarme de primera línea de escena y que ahora cuando hay una posible vuelta, como la enfermedad ya no le sirve, hay que poner en marcha la trituradora de carne.
Doncs bé, després d'aquestes declaracions, Vox dona per trencada la relació amb Macarena Olona, ho deia el portaveu del partit, Iván Espinosa de los Monteros.
A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino, le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente.
Tot i aquest trencament, Olona descarta engegar un nou projecte polític alternatiu a Vox.
Ara passa un minut d'un quart de tres.
RAC 1. Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Hola, em pots dir la ruta més curta per tornar a casa?
Millor et dic la ruta més llarga, perquè amb el teu nou scooter Honda la ciutat se't farà petita.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
3 dies, 72 hores i deixa que Romacar, concessionari oficial Ford, faci la resta. Els propers dies 22, 23 i 24 de setembre, vine als dies de vendes especials de Romacar i descobreix la nostra gamma Ford a uns preus irrepetibles. Romacar, al carrer Potosí, al costat de la Maquinista i a Sant Boi. romacarabs.com. Per la Mercè, el dia 24, oberts a Sant Boi.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
A Hyundai Masterclass al setembre és el mes de les oportunitats. Busques cotxe? A Hyundai Masterclass tenim vehicles en estoc i quilòmetre zero amb entrega immediata. I si vols, ens quedem al teu. Els preus et sorprendran. Ara és el teu moment. La millor oportunitat per aconseguir el teu Hyundai. Hyundai Masterclass a Barcelona. Al carrer Guayaquil 5, a Gran Via 484 i al carrer Aragó 562.
RAC 1 migdia.
I 19, la vaga als autobusos de Barcelona, ho avançàvem en començar, s'ha convertit en indefinida. Els treballadors acaben de decidir-ho en assemblea després de la vaga de 24 hores que estan fent avui. Convocaran aturades de 2 hores per tornar a partir de demà i fins diuen que TMB cedeixi a les seves reivindicacions. Cotxeres de Sants, Montse Martí, bon dia.
Bon dia, si ho dèiem, els sindicats convocaran formalment la protesta indefinida els propers dies. Els treballadors han decidit en assemblea fa una estona amb la vaga de 24 hores d'avui que comença una tongada de protestes que de moment no té data de finalització. Ho ha dit a RAC1 el portaveu de CGT al comitè, Álvaro Martín.
Lo que se ha decidido aquí es convocar paros de 2 horas de lunes a viernes, de momento indefinidamente. ¿Eso qué quiere decir? Que haremos los paros de 8 a 10 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde y de 4 a 6 de la mañana. Vale, y esto de momento, lunes a viernes, de manera indefinida. Se irán convocando esta serie de paros.
Els sindicats asseguren que l'empresa té marge de maniobra per apujar-los al sou, tot i ser treballadors públics. De moment no hi ha reunió a la vista amb TMB i després de la vaga d'avui de 24 hores, demà ja hi haurà aturades de 2 hores per torn, unes protestes que s'engeguen coincidint amb la Mercè. A aquesta hora els treballadors de bus de TMB es concentren a Plaça Espanya.
Tant TMB com els sindicats han confirmat que els serveis mínims s'estan complint al 100%. A primera hora els piquets no han permès, això sí, que sortissin més autobusos dels dictats. A aquesta hora els serveis mínims són només del 20%. A partir de les 4 de la tarda i fins les 8 passaran el 40% d'autobusos que un dia normal. TMB ha confirmat que molts usuaris han optat avui per fer servir el metro i hi ha hagut un 4% més de validacions aquest matí que un altre dia sense vaga. També, ho dèiem, hi ha tornat a haver problemes a la xarxa de Rodalies, concretament a l'R11, una avaria en un tren que s'ha aturat a Riudellots de la Selva ha obligat a tallar la línia en sentit nord a l'altura de Massanet de retruc. Hi ha hagut retards importants de fins a una hora a la mateixa línia en sentit sud. L'avaria s'ha pogut resoldre i el servei s'ha d'anar normalitzant. Més coses. La justícia torna a absoldre Sandro Rosell, aquesta vegada de delicte fiscal. Segons la sentència, que l'expresident del Barça declarés uns beneficis a través d'una empresa personal, en lloc de fer-ho a través de l'IRPF, pot ser una infracció administrativa, però no un delicte penal. La fiscalia li demanava 300.000 euros de multa i 2 anys i 9 mesos de presó, Benet Iñigo.
La jutgessa creu que no hi ha prou indicis que Rosell creés l'empresa TOC com a mecanisme per evitar el pagament d'impostos. No detecta, diu, una voluntat de simulació, de manera que si Hisenda discrepava de com havia declarat els diners, ja va fer el que havia de fer imposant el pagament de la quantitat calculada. Abans del judici, Rosell ja es va posar el dia pagant 280.000 euros. En tot cas, la jutgessa no hi veu delicte.
El acusado prestó los servicios y cobró por ellos. Declaró su actividad al erario público, si bien a criterio de la Hacienda Pública lo hizo de manera fraudulenta. Se podía haber limitado a una mera discrepancia con la regularización en la vía administrativa. No se ha podido alcanzar la convicción para considerar que se trató de una maniobra de simulación orquestada y que ello deba tener consecuencias en el ámbito penal.
La sentència també apunta que l'expresident del Barça va deduir-se algunes despeses de manera incorrecta, però els imports no superen els 120.000 euros, que són la frontera del que es considera delicte. Per això l'absol. La següent cita de Rosell als tribunals serà d'aquí a unes setmanes, acusat de nou, en aquest cas pel cas Neymar Di, sobre l'operació pel fitxatge del brasiler.
Inspecció de Treball proposa sancionar la discoteca Waka de Sabadell amb 152.000 euros per incomplir la normativa laboral. Segons la Generalitat, el local se salta les normes pel que fa a la seguretat social, el registre de la jornada i la prevenció de riscos i, a més, té menors treballant. La discoteca té un cúmul de denúncies i és un focus de conflictes, violacions, pallisses i agressions racistes. Els veïns n'han reclamat el tancament diverses vegades, Xavi Pardo.
La sanció que proposa Treball afecta l'empresa d'oci nocturn Emergent Disc SL i també 3 empreses subcontractades encarregades de la seguretat privada i dels controls d'accés a la discoteca. En concret, l'empresa Distribución Escoralsa, la que controla l'accés, hauria de pagar una sanció de més de 91.000 euros per tenir almenys 13 treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social i per saltar-se la normativa de registre de jornada i de prevenció de riscos laborals. De fet, Treball ha comunicat a la Fiscalia que aquesta empresa podria haver comès delictes contra els drets de les persones treballadores. Tot plegat després de la inspecció que es va fer a la discoteca la matinada del 30 de juliol amb la col·laboració dels Mossos.
La treballadora del bingo mort en l'atracament de dilluns a Tortosa tot just havia d'estar 3 dies més fent una substitució com a encarregada, segons ha explicat la família RAC1. Era una treballadora experimentada i havia baixat a Tortosa per fer un favor a l'empresa per la baixa d'un company. Pendents avui de saber si la dona detinguda passa a mans del jutge i entra a la presó, mentre el tercer atracador continua fugit. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. L'Olga López del Castillo, de 50 anys, veïna de Badalona, hauria deixat en molt pocs dies la feina al bingo de Tortosa perquè tenia ja una nova destinació en un altre bingo a Berga. En els últims 15 anys havia treballat de fet, en diferents bingos i sales de joc, també a Barcelona. El seu germà gran, el Pepe López del Castillo, ha explicat a RAC1 que l'Olga era una persona culta, molt amable, però amb un caràcter fort. Explica que no sap què va passar dins del bingo durant el tiroteig de dilluns a la nit, però assegura que si algú li digués que va plantar cara als tres atracadors, ell s'ho creuria. La família ha pensat a RAC1 que faran tot el que puguin perquè es castigui els culpables de l'assassinat.
Se l'han arrebatado demasiado pronto. Y aunque sabemos que no nos la va a devolver nada, vamos a personarnos en la causa para intentar evitar que los culpables no puedan volver a causar este inmenso dolor a nadie más.
Una causa judicial oberta al jutjat de Tortosa i encara sota secret d'actuacions. Avui s'espera que declari la dona detinguda dilluns per l'atracament. Seria un dels tres atracadors encaputxats. Recordem que hi ha un menor ja ingressat en un centre d'internament de Tarragona. L'altre home, el tercer atracador, està en cerca i captura, fugit, segons creu la policia, a França.
RAC 1 migdia.
La Generalitat posa en marxa La Meva Cartera, un nou dispositiu que permet tenir les targetes personals al mòbil per facilitar-ne l'ús. L'aplicació ha començat a funcionar amb la targeta sanitària, que ja està operativa a totes les farmàcies, i la idea és anar-ho ampliant. Barcelona, Mar Poyato.
La Meva Cartera pretén ser un moneder digital per guardar totes les targetes personals i els carnets de la Generalitat, com ara la targeta sanitària, el carnet de família nombrosa o el de les biblioteques. I en un futur també s'hi podran incloure els d'altres institucions o entitats privades que estan negociant amb el govern. Ho ha explicat el vicepresident de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.
Volem que La Meva Cartera esdevingui el wallet de Catalunya i incorpori, per tant, els títols de la Generalitat, però també pugui incorporar d'altres títols, d'altres entitats i organitzacions. I, de fet, ja estem en contacte amb algunes d'elles per poder-ho fer possible durant els propers mesos.
L'estrena d'aquesta aplicació es fa amb la targeta sanitària perquè és la que té tothom. En parla el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Per què comencem per les farmàcies? Perquè tecnològicament estan preparades. Diguem-ho clar, fa una mica més de recança. Els nostres centres sanitaris es aniran incorporant a poc a poc.
La targeta sanitària, però, també es pot continuar fent servir de forma física, com fins ara. Per obtenir aquesta aplicació al mòbil cal entrar al web lamevacartera.gencat.com i seguir els passos per instal·lar-la. Funciona amb tots els sistemes operatius.
I ho dèiem en començar, la Sagrada Família tindrà dues torres noves abans que acabi l'any, les dels evangelistes Marc i Lluc. El temple entra en la fase final de construcció i preveu acabar la Torre de Jesús, la més alta de totes, abans del 2026. La Junta Constructora del Temple celebra la represa de l'activitat després de l'aturada de la pandèmia i espera poder-lo tenir del tot acabat abans de 10 anys, Maria Cusó.
Malgrat que encara és aviat per dir una data definitiva de finalització d'obres, des de la Junta Constructora es mostren optimistes. Abans d'acabar l'any s'elevaran dues de les quatre torres dels evangelistes, de 35 metres d'altura cadascuna. Quatre torres que envoltaran la futura Torre de Jesús i que estan coronades per grans figures de marbre que representen cada evangelista. Un lleó, un brau, un àliga i un home. Les dues que falten, les de Joan i Mateu, s'acabaran l'any que ve i s'espera que abans del 2026, any del centenari de la mort de Gaudí, s'hagi acabat també la Torre de Jesús. En parlen el director general Xavier Martínez i l'arquitecte director Jordi Faulí.
Els ingressos i l'augment de les reserves ajudarà a apropar aquesta data, però encara no puc confirmar-te si serà el 30, el 28 o el 32, no ho sé.
Sí que mantenim la il·lusió de poder tenir la creu acabada el 2000, finals del 25, pel centenari de Gaudí, de la mort de Gaudí, el 2026.
També es faran treballs a la façana de la Glòria, al Baptisteri i a la Capella de l'Assumpció abans de donar el temple per acabat. Per cert, que la Sagrada Família tanca aquest 2022 amb 3,4 milions de visitants, un 70% dels d'abans de la pandèmia i una recaptació de 87 milions d'euros. I esperen que l'any que ve aquesta xifra s'enfili fins als 100 milions, com el 2019.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2 minuts per arribar a 2:45. El diari El Mundo publica avui detalls sobre l'última renovació de Gerard Piqué. També desvela que el Barça es va plantejar sancionar el central per haver produït el documental La decisió d'Antoine Griezmann, Xavi.
Ara fa 5 anys en què el davanter feia pública la renúncia a fitxar pel Barça. Aleshores, el club va plantejar-se sancionar Gerard Piqué per haver menystingut el club, però no ho va acabar fent. Ara explicarem per què. També repassarem alguns dels detalls de l'últim contracte signat per Gerard Piqué i que avui publica El Mundo. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Segons aquesta segona entrega del diari El Mundo, ahir li va tocar a Messi, avui torn de Gerard Piqué.
Sí, abans d'ahir va ser Messi, les últimes hores Gerard Piqué ha estat el futbolista esquitxat. per la informació del diari El Mundo. El Barça no s'han quedat de braços creuats i han fet un comunicat, ahir feien un comunicat en què diuen que en relació a la informació publicada pel diari El Mundo del siglo XXI sota el títol Barça Leaks, los archivos secretos del club parte 1, el Barça expressa la seva indignació davant la filtració interessada d'unes informacions que formarien part d'un procediment judicial. En aquest comunicat el club explica que ja estudia les mesures oportunes que cal emprendre, diu que l'article fa ús de documents que atempten contra la reputació i la confidencialitat del club. Quina és la informació del Mundo? Com et deia, avui centrada en Gerard Piqué, que va demanar a Josep Maria Bartomeu convertir-se en el central millor pagat del món per davant de Sergio Ramos. En la seva renovació de 2018 es va assegurar uns ingressos fixes de 12 milions nets per 5 temporades, que podien arribar als 15 en tots els bonus. Parlant en xifres brutes, el contracte que va signar Piqué va ser per 5 temporades, en les quals es va garantir un total de 142 milions bruts, 28,4 per temporada, ampliables. Piqué va ser un dels 4 jugadors, junt a Ter Stegen, De Jong i Lenglet, que van acceptar allargar el seu contracte a canvi de diferir el seu sou per culpa de la pandèmia. Sempre hem explicat, no van rebaixar-se el sou, sinó que el van diferir. Les quantitats que va acordar Piqué amb Josep Maria Bartomeu van ser 18 milions la temporada 2021, 27,7 la temporada 21-22, 29,5 la 22-23 i 40,8 la 23-24. 40,8 milions la 23-24. I encara hi ha més, perquè segons la informació del Mundo, Bartomeu i la seva junta van considerar que Piqué va causar un perjudici molt greu al club quan es va saber que el futbolista del Barça va produir el documental La decisió de Griezmann. El van voler sancionar econòmicament amb 300.000 euros, però, degut al poder que tenien els jugadors, finalment no es va fer res.
I la por, el que suposaria aquesta multa, pel que fa a la continuïtat de Gerard Piqué amb el Barça i també com seria rebuda per part de l'afició del Futbol Club Barcelona. Informacions sobre un Gerard Piqué que aquesta temporada ha vist com el seu rol canviava dràsticament de titular indiscutible a tenir molt poca presència en els 11 de Xavi Hernández. I en aquest sentit, Dani, atenció al que publica avui Mundo Deportivo.
Sí, publica que el Barça té un principi d'acord amb Íñigo Martínez, central de l'Atlètic Club, per fitxar-lo l'estiu que ve, un jugador pretès des de fa temps, del gust de Xavi, i en realitat una vella història que fa molt temps que ressona per Bilbao. La informació de Mundo Deportivo, com diem, és l'existència d'un principi d'acord perquè arribi com a agent lliure, perquè el central internacional acaba contracte la temporada que ve. Això va totalment lligat a Gerard Piqué, perquè la idea seria que entrés un central i en sortís un altre. Piqué té contracte fins a 2024. Quan el Barça va anunciar la seva ampliació de contracte, en el comunicat s'explicava que necessitava jugar un nombre determinat de partits a partir de la temporada 21-22. Segons Mundo Deportivo, Piqué necessita jugar el 35% dels partits per continuar després d'aquesta temporada. Necessita jugar el 35% dels partits d'aquesta temporada, per continuar. No és un detall menor, perquè Piqué ha participat només en 2 partits de 8, el 25%, i ha estat titular en un. Però vaja, que encara que surti com a suplent, li compta, li computa. Per tant, 2 partits de 8. Ara mateix no està en projecció de jugar el 35% dels partits. Com abans explicàvem, i segons la informació del Mundo, Piqué té pendent cobrar la temporada que ve, segons el diferiment pactat en el seu dia, 40,8 milions la temporada que ve. Com et dic, des de Bilbao ens diuen que això és una vella història, parlant de la possibilitat que vingui Íñigo Martínez, que saben de l'interès del Barça, però que s'esperen mesos de llargues negociacions amb el jugador, perquè la intenció de l'Atlètic és intentar renovar-lo.
Per cert, avui tornaven als entrenaments, no?, els jugadors del Barça.
Avui tornen als entrenaments els jugadors del Barça que no estan convocats per les seves seleccions, un total de 5 i alguns que poden anar al Mundial. Per exemple, Ansu Fati, Sergi Roberto ha anat amb Luis Enrique alguna vegada, ho té pràcticament impossible, però si Ansu Fati es recupera. I veurem què passa amb Marcos Alonso, que aquí podria estar disputant-se aquesta plaça amb Jordi Alba per poder anar a Qatar. Són un total de 5 futbolistes, entre els quals també hi és, per descomptat, Gerard Piqué.
Efectivament. Dami, gràcies.
Gràcies, fins ara.
RAC 1 migdia.
Efectivament, Piqué és un dels pocs jugadors que s'han quedat a Barcelona durant l'aturada per partits de seleccions. La majoria afronten aquests dies partits amb els seus combinats nacionals. En total són 18 els jugadors seleccionats i 2 d'ells han parlat en les últimes hores des de les seves concentracions. Començarem escoltant Ousmane Dembélé, que ha parlat pels companys de Ràdio Monte Carlo. D'una banda, lamenta com van anar les coses en els primers anys com a blaugrana.
Fin 2017 jusqu'à 2020, 2021.
Des del 2017 fins al 2020, 2021, va
Vaig perdre molt de temps amb lesions i tot el que hi havia al voltant i així successivament. Hi ha moltes coses. La manera com treballàvem a Barcelona en aquell moment, la manera de treballar jo també, em van dir que treballés encara més. Si no fas aquesta feina, t'arrisques a lesionar-te i hi va haver aquell clic. Quan va arribar en Koeman, vaig haver de treballar per poder jugar.
Per poder jugar, per poder ser performant.
I també ha explicat que Xavi ha tingut molt de pes en la decisió de renovar pel Barça.
Bien sûr, avec la confiance de Xavi,
amb la confiança que em va mostrar Xavi, m'havia de quedar. Tinc la seva confiança, em sento bé al vestidor, amb tots aquests joves, amb la resta del vestidor. Ara fa 6 anys que hi sóc i em sento bé. Per això sempre li vaig dir al Xavi que em volia quedar. Després són negociacions i temes contractuals, però mai em vaig preocupar ni pensar que deixaria el club.
Moi je me fixais pas, je me disais pas que j'allais quitter le club, etc.
I l'altre jugador que també ha parlat de com van anar les coses durant l'estiu, durant aquell mercat de fitxatges, és Frenkie de Jong. Diversos equips van mostrar interès per fitxar-lo, com sabeu, però el neerlandès sempre va tenir claríssim que volia quedar-se malgrat que el club escoltava ofertes. Així ho explicava, o això és el que explicava en aquestes últimes hores des de la concentració en Països Baixos.
He de dir que vaig poder mantenir la calma. Bé, vaig saber des del principi el que volia. Volia quedar-me a Barcelona i la meva opinió sobre això no ha canviat des d'aleshores. Sempre vaig saber què volia en realitat.
Àlex Massana, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia.
Precisament Dembélé i Frenkie de Jong, per tant, França i Països Baixos, entren avui en joc en aquesta aturada de seleccions.
Sí, França, que són les cares amb Àustria, a partir de 8:45, i compte, perquè si els francesos perden, baixaran de categoria, perquè són els últims classificats amb 2 punts, i els austríacs són tercers amb 4. El partit es jugarà a l'Estat de France. En el mateix grup s'estan jugant la primera plaça del grup, i, per tant, accés a la final For Croàcia i Dinamarca, que són les cares a Zagreb. Els Països Baixos de Frenkie de Jong i Memphis visiten la Polònia de Lewandowski, també a 8:45, i en aquest cas a Varsovia. Ara repassarem els números del grup 4, que completen Bèlgica i Gales, que s'enfronten a Brussel·les. Més enllà de la Nations League A, ahir un resultat de la Nations B, Escòcia 3, Ucraïna 0. Era un duel pel lideratge del grup 1. I una cita que no et pots perdre, Xavi, avui a la Nations B. Andorra visita Liechtenstein.
Boníssim.
A partir de 8:45 i buscaran la segona victòria del grup després de la que va aconseguir precisament contra Liechtenstein a casa.
En aquesta aturada es tanca la fase de grups de la Nations League, per tant, quedarà definida la Final Four. Repassem, Àlex, ràpidament opcions d'uns i altres.
Sí, de la Nations League A, en aquest cas, la dels combinats més potents. Abans parlàvem del grup 1. França baixarà de categoria si perd contra Àustria. Dinamarca es classificarà per la final a 4 si guanya Zagreb avui contra Croàcia. Els danesos tenen 9 punts, són els líders, 7 els croats, Àustria 4 i França en hores baixes 2 punts. El grup B, Espanya, ara amb 8 punts, serà a la fase final dissabte mateix si guanya Suïssa, i Portugal, que en té 7 de punts, perd a la República Checa el mateix dissabte, si no tot plegat es resoldrà la setmana vinent en l'última jornada. El grup de la mort, el grup 3, ara mateix, sorprenentment, lidera el grup Hongria amb 7 punts, tot per decidir, això sí, perquè Alemanya en té 6, Itàlia en té 5. Demà, penúltima jornada, Alemanya-Hongria a Leipzig, Itàlia-Anglaterra a San Siro. Compte perquè els anglesos, perdent, també baixen de categoria. Però la plaça de la Final Four, evidentment, està molt i molt més sol·licitada que en els altres grups. Acabo, el grup que està més encarrilat, el D, lidera els Països Baixos amb 10 punts, 7 en té Bèlgica, Polònia 4 i Gales 1.
És l'actualitat que ens ve donada per les seleccions, però tornem a les competicions de club. Parlem ara del Girona. Aquests dies el tenim concentrat a Olot preparant el partit contra la Reial Societat d'aquí a 10 dies, i ahir vam poder escoltar el Tobiràs, un dels pilars de l'equip de Mitchell, el migcentre Oriol Romeu. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. L'Ulldecona ha fitxat també en les últimes hores de mercat, sobre el paper, un dels reforços estrella del club procedent del Southampton, i a la pràctica un fitxatge de rendiment immediat que no ha decebut ningú i que ja s'ha convertit, com deies, en un fix per Mitchell. A Girona tothom està encantat amb Romeu i Romeu encantat amb el Girona.
Estic positivament sorprès, no només el club com a si, sinó també la gent que hi ha detrás, els companys, l'estaf tècnic. crec que hi ha un gran grup de treballadors i de persones i la unió entre tots és molt alta. Molta gent nova, i a vegades quan tens tants de canvis penses, uf, a veure com estarà el vestidor, però l'he vist molt unit, l'he vist molt bé.
El Girona el va sondejar de seguida a principis d'estiu, però a l'inici el seu fitxatge pintava complicat perquè no semblava que el Southampton el pogués deixar sortir. Però amb el pas de les setmanes es va obrir la porta i Romeu es va decidir pel club gironí immediatament.
No m'agrada tampoc dir bueno, un esforç, jo vaig fer el que volia. Era venir aquí i la porta d'allà s'havia de tancar i no importava com. Volia arribar aquí, sabia la proposta que hi havia durant la temporada i ho tenia claríssim.
Una entrevista al Tu Diràs en què Romeu també es va desfer en elogis cap a la figura del tècnic de Mitchell.
Sorprenentment pelotero, vol que l'equip jugui molt a futbol des de detrás, que sigui atrevit, que sigui protagonista, que a la vegada sigui vertical. La idea de joc a mi m'encanta, me sembla molt atractiva i molt bonica. Com a jugador, a més, tenim un equip per a poder-ho fer. El partit del Betis vaig disfrutar molt, tot i la derrota. M'ha transmès molta confiança des del dia 1. Crec que en ell podré aprendre moltíssim.
En canvi, el que no té tan clar és el criteri arbitral de la Lliga Espanyola. Va dir, sense ironies, que encara necessita uns partits per adaptar-se perquè el veu diferent al criteri de la Lliga Anglesa. Romeu també va dir que el partit del Betis, precisament, els marca el camí pel que fa al joc, però no es va voler marcar cap objectiu per la temporada, tot i que, segons ell, dependrà de l'exigència que es marqui l'equip.
Bon partit, per cert, d'aquí a 10 dies, a Montilivi, sí. Girona Real Societat.
Sí, sí.
Parlava de Pelotero, són dos equips que, sí, sí, precisament, es dediquen a això. Parlant de l'Espanyol, precisament a qui hem sentit avui, Bassas, és a un ex del Girona.
Sí, a Pol Lozano, que després de la seva sessió a Montilivi la temporada passada no es va poder estrenar amb l'Espanyol fins a la darrera jornada, precisament també contra la Reial Societat. El migcampista de Sant Quirze del Vallès arrossegava uns problemes físics de la pretemporada, però assegura que ja estan superats.
Sí que és veritat que portava bastantes setmanes sense poder competir. Bueno, també portava poques setmanes pràcticament entrenant, però jo crec bueno, que al final la il·lusió que fa debutar el més aviat possible doncs va fer bueno, que pogués estar el millor possible i sobretot doncs, que jo crec que em vaig trobar amb bones sensacions i espero que tot vagi millor.
I sobre la situació de l'equip en aquest inici, Pol Lozano explica que les sensacions que ell ha percebut són millors que les que demostra fins ara la classificació. És per això que es mostra convençut que l'Espanyol remuntarà el vol i anirà cap amunt.
El nostre punt de vista, o des del meu punt de vista, jo crec que no s'està traduint el nostre joc en punts, però al final nosaltres sabem que jugant així, jugant amb aquestes sensacions, sent serios com ho estem sent en moltes fases del joc, jo crec bueno, que arribaran els punts, evidentment. Nosaltres estem convençuts i hem d'anar amb la mentalitat de guanyar cada partit.
De moment només són 4 punts de 24 possibles. L'equip frega el descens, 17è amb una victòria, un empat i 4 derrotes.
Coses, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Tenim novetats pel que fa a la Lliga Femenina que han aixecat força polèmica, a més a més.
Sí, i té a veure amb les multes per les targetes. Segons va avançar el diari Marca, les multes que hauran de pagar les jugadores s'igualen a les que paguen els futbolistes de primera divisió. L'any passat pagaven 4 euros per cada targeta groga i ara n'hauran de pagar 180. Les vermelles passen de 9 euros a 350. A més, les jugadores també se'ls imposaran multes de com a màxim 600 euros en cas de vermella directa. La majoria de clubs de la Lliga Masculina de professionals assumeixen aquestes sancions, però no està clar com s'ho faran els clubs de la Lliga Femenina. La Federació Espanyola ha decidit aplicar l'article 52 del Codi Disciplinari que regula les sancions econòmiques de les competicions professionals. Clar, els clubs de la Lliga Femenina es queixen perquè el sou mínim dels jugadors de primera és gairebé 10 vegades més alt que el de les seves jugadores. Per fer-nos una idea, la temporada passada l'equip que va rebre més targetes de la Lliga F abans la primera Iberdrola va ser el Betis. Si s'hagués aplicat aquesta nova normativa s'hauria gastat en multes prop de 17.000 euros. Canviant de tema, ahir, per cert, el Madrid va jugar l'anada de la darrera ronda de classificació per la fase de grups de la Champions femenina, va guanyar 0-3 al Rosenborg noruec i té pràcticament peu i mig a la fase de grups. També va guanyar, per cert, el Paris Saint-Germain al Haken suec 2-1. La setmana vinent, els partits de tornada.
Mira, ens quedem amb el Paris Saint-Germain. Precisament anem cap a França, continua el serial. Ahir va quedar en llibertat amb càrrecs Aminata Diallo, acusada d'organitzar l'agressió a Hamraoui.
Una Hamraoui que ha assegurat a Ràdio Monte Carlo que tenia por després de saber que Diallo ha quedat en llibertat. Va dir literalment, confio en la justícia, però aquesta nit tinc por. Segons la premsa francesa, Diallo surt de la presó, però no pot sortir del país, no pot entrar en contacte amb altres implicats en el seu cas i haurà de fixar la residència a casa del seu pare. I per cert, ahir Hamraoui també va fer un tuit anunciant que tornarà a entrenar-se amb les seves companyes al Paris Saint-Germain després de quedar apartada.
I encara farem un apunt més en referència al futbol femení. La selecció catalana absoluta jugarà contra Venezuela el mes de novembre, el primer amistós des de fa, doncs, 3 anys, exacte, ara fa 3 anys. Ho ha anunciat el president de la federació, Joan Soteras, en la presentació de la temporada. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, més concretament serà durant la primera quinzena d'aquest mes de novembre, tal com us ha avançat RAC1, just abans que Soteras fes oficial que el rival seria la selecció veneçolana. Encara no hi ha una data concreta, ni tampoc l'estadi on es jugarà aquest partit, però el que sí que és segur és que l'equip de Xavi Llorenç, que per cert debutarà com a seleccionador, tornarà a competir després de fer-ho per última vegada el 2019 contra Xile a l'Hospitalet de Llobregat. L'únic inconvenient, per dir-ho d'alguna manera, quin és? Doncs que el partit coincideix amb dates FIFA i, per tant, amb convocatòria de la selecció espanyola, que té un gruix molt important de jugadores catalanes. Per cert, la femenina tornarà a jugar un partit més, el mes de maig-juny, amb possibilitats que el rival sigui l'Ucraïna de Lluís Cortés, mentre que la masculina mantindrà l'amistós a final de temporada, tal com ja va passar amb Jamaica a finals del mes de maig.
Dit això, avui el president de la federació també ha parlat del procés que hi ha obert per impugnar les eleccions. Què n'ha dit, Pedrol?
Doncs que tot el que han fet des de l'inici de la campanya electoral és totalment legal i que sí que és veritat que es tornaran a repetir les eleccions, però que serà d'aquí a 4 anys, quan toqui.
Jo l'únic que puc dir que la nostra candidatura ho vam fer-ho tot legal, superlegal, i això em podeu creure que ha sigut així. El que jo no sé què hem fet els altres candidatures, vol dir que ells sabran. El que sí que us asseguro és que hi haurà eleccions d'aquí a 4 anys. Això és l'únic que puc assegurar.
Per cert, també li hem preguntat a Gerard López sobre el Barça i les suplències de pals a palla com són Gerard Piqué i Jordi Alba. Diu el seleccionador català que els dos mereixen tot el respecte del club i que no és just que ara se'ls critiqui pels seus contractes elevats.
Primer, per davant de tot, s'han de tractar amb respecte. O sigui, jo sóc dels que penso que ho han donat tot i que s'han firmat més o menys contractes ha sigut perquè ho han merescut i perquè se'ls han firmat aquests contractes. Aleshores, bueno, són jugadors que crec que el club, si té algun problema, té alguna cosa a parlar, els ha de encarar i seure com a jugadors importantíssims i que mereixen tot el respecte del club i de l'afició.
Un Gerard López que ha assegurat que no li agrada gens quan a vegades, quan les coses no van bé, ells són els primers qui han de pagar els plats trencats.
Gràcies, Pedrol. I ara amb el Bassas repassem la resta del futbol.
La Lliga ha denunciat càntics violents durant el derbi madrileny en fins a 23 ocasions durant el partit. La nota de la Lliga explica que la majoria d'aquests càntics no van ser secundats per la resta d'aficionats presents a l'estadi. L'Hertha de Berlín ha comunicat que un jugador seu, Jean-Paul Boetius, té un tumor testicular. És la mateixa malaltia que li van diagnosticar, per exemple, aquest estiu al davanter del Dortmund, a Sebastian Haller. Precisament a Alemanya, el Hoffenheim ha anunciat avui que no informarà sobre les actuacions que faci la selecció alemanya ni cap dels seus jugadors durant el Mundial. És la seva forma de protestar contra Qatar 2022, que Alemanya ha aixecat diverses veus crítiques com la de Philip Lahm. I tot això l'endemà que agafés més volada la remodelació de la Supercopa d'Europa que prepara la UEFA i que, segons el The Guardian, és convertir-la en una final a 4 que jugui als Estats Units, una mica com la Supercopa espanyola. I els participants serien el campió de la Champions i el de l'Europa League, com fins ara, juntament amb el de la Conference i el de Major League Soccer, que el jugaria en qualitat d'equip convidat. El projecte encara no està tancat, però es treballa perquè vegi la llum de cara al 2024.
Per a comprar loteria està desfasat. Ens comprem una parcel·la al Metavers? 42 Barcelona és un campus de programació de Fundació Telefònica, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Aprèn Big Data, ciberseguretat i intel·ligència artificial de manera diferent. 42 és gratuït, sense límit d'edat i amb feina assegurada. Inscriu-te a 42barcelona.com.
Graham Bell va patir un bon mal de cap quan el van demandar per l'autoria del telèfon. L'assegurança de la llar de Línia Directa amb accés a una assegurança de metge online de segur que l'hauria alleujat.
Canvia't a Línia Directa i emporta't una baixada de fins a 100 euros en l'assegurança de la llar. No sabràs si tens el millor preu fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
Tres minuts. minuts, passen de 3 quarts de 3 de la tarda, obrim plana a ple esportiva i ho fem amb el bàsquet. El Barça és el nou campió de la Lliga Catalana, després d'imposar-se a la final a la Penya per 10 punts de diferència. Ara en parlem, però abans, Pol, ens fixem en Nikola Mirotić, perquè el club blaugrana ha explicat com evoluciona de les seves molèsties al tendó d'Aquiles.
Sí, el que no ha fet el Barça és concretar el temps de baixa de Nikola Mirotić, sí que diu que evoluciona favorablement de la seva lesió al tendó d'Aquiles del peu esquerre, lesió, per cert, que tampoc s'ha concretat quina és exactament. El que sí que sabem és que Mirotić es perdrà la Supercopa CB d'aquest proper cap de setmana i també l'inici de Lliga i l'Eurolliga, ho ha dit el Barça aquest matí en un comunicat. Parlant de la Lliga, avui per cert es presenta la competició a la seu d'Endesa, el patrocinador principal, serà a un quart de vuit del vespre, en una temporada on tindrem quatre equips catalans, Penya, Girona, Manresa i Barça. Un Barça que, com deies, ja té al sarró el primer títol de la temporada, ahir va aixecar la seva 23a Lliga Catalana, després de guanyar 82-92 al Joventut de Badalona, amb un gran Nikola Kalinić, el serbi, que va anotar 17 punts en 23 minuts, tot i que l'MVP se'l va endur al base Nico Laprovítola. Després del partit, missatge prudent del tècnic lituà Šarūnas Jasikevičius.
No puede darte mucha confianza porque nosotros no sabemos muchas cosas de nosotros mismos ahora mismo. Está siempre ganar mejor. Yo creo que jugadores van a venir a entrenar mañana más felices, ambiente va a estar mejor por ser ganado, pero confianza, nosotros sabemos que estamos lejos de donde queremos estar, vamos a ser realistas.
Barça i Penya, que es trobaran novament dissabte en la segona semifinal de la Supercopa CB a Sevilla. Per cert, avui el conjunt blaugrana presentarà els 6 fitxatges d'aquest estiu a un quart de 6 de la tarda a l'Auditori 1899.
Tot això pel que fa a la competició masculina, però a partir d'avui l'actualitat també ens porta cap a Austràlia. Allà comença el Mundial Femení de Bàsquet.
I amb una absència destacada, la de la selecció espanyola. El més curiós és que és la segona selecció del rànquing FIBA, però no juga aquest Mundial perquè l'Eurobàsquet de la temporada passada va quedar setena i es va quedar fora de la cita mundialista. Això no passava des del 1990. Estats Units, que ja ha guanyat avui en la jornada inaugural, és la clara favorita amb la considerada millor jugadora del món a les seves files, Brianna Stewart. No estarà Brittney Griner, la jugadora nord-americana, recordem, està detinguda a Rússia des del mes de febrer per possessió de drogues i va ser condemnada a 9 anys de presó a principis d'agost. De fet, la selecció dels Estats Units ha retirat el dorsal 15 de Griner fins que Rússia l'alliberi. I encara relacionat amb el bàsquet nord-americà, segons diversos mitjans especialitzats, els Boston Celtics s'estarien plantejant una sanció al seu entrenador i Udoka per haver mantingut una relació sentimental amb una treballadora de la franquícia. Fins i tot es plantejarien suspendre'l tota la temporada, segons aquesta informació. Els Celtics, recordem, són els actuals subcampions de la NBA.
Alguna cosa més, Pol?
Sí, els problemes de lesions pel que di la seu, que han obligat fins i tot a suspendre l'amistós contra el Toulouse de dissabte vinent per falta de jugadores. Demà, qui juga amistós a 3:45 de la tarda és l'Uni Girona contra precisament el Toulouse a casa. La Lliga Femenina arranca d'aquí a 2 setmanes. I aquest matí, la Federació Francesa de Bàsquet ha respost al fitxatge de Tomàs Hertel pel Zenit Rus, que entrena el català Xavi Pasqual. L'exbase del Madrid i del Barça va rescindir contracte amb els russos per jugar a l'Eurobàsquet, perquè França, recordem, no volia jugadors amb vinculació a equips russos i bielorussos. Doncs bé, ara ha tornat a fitxar pel Zenit i França s'ha mostrat encara més contundent. Si fitxa pel Zenit, això tindrà efecte en les pròximes cites internacionals. Segons la federació, els jugadors s'havien compromès a no signar amb cap equip rus. Hertel hauria faltat a la seva paraula.
Gràcies, Pol.
Gràcies.
D'altra banda, el Barça s'estrena aquesta nit com a local a la Champions d'handbol. Rep el Kielce a 8:45 del vespre al Palau. Massana.
Sí, en el que serà la reedició de la final de la temporada passada, està clar que en el context és molt diferent. Aquell partit es va jugar a Colònia, avui al Palau, amb els Dracs, i tot just és la jornada 2 de la fase de grups per a tots dos equips que, sense cap mena de dubte, segueixen sent candidats al títol. El Barça buscant la tercera Champions seguida. Ahir el tuiràs Gonzalo Pérez de Vargas, capità blaugrana, deia que el Kielce no ha canviat massa respecte a l'any passat.
Ha fitxat també, hi ha hagut moviment de jugadors, però el que és la base es manté. És veritat que han fitxat un jugador important a la primera línia que pot marcar diferències, que com és el francès Rémy Lee. Però ara mateix jo crec que el gruix de jugadors que porten l'equip són els mateixos que l'any passat.
Rémy Lee, un dels golejadors del PSG la temporada passada, que s'afegeix a l'elenc de jugadors i del campió polonès, que lidera des de la banqueta Talant Dusevayev i que té els seus fills com a grans referents, Àlex i Dani, entre d'altres. Un equip que, com el Barça, li agrada molt córrer i que jugarà molt ràpid, compta perquè és l'últim equip que ha estat capaç de guanyar el Palau. Un parell de consideracions. La primera, torna Luka Cindric a la convocatòria. Les molestes molèsties li estan impedint entrar de ple a la dinàmica de l'equip, i la segona, que avui, com dèiem abans, hi haurà els Dracs a la grada del Palau, després d'uns anys sense la seva presència en els partits d'handbol. Avui torna el grup d'animació al Palau.
I ja que hi som, Àlex, que ens falta per saber...
Que Roger Federer ja és oficial, jugarà demà el seu últim partit com a professional del tennis, fent parella amb Rafa Nadal. Serà un duel de dobles a la Laver Cup contra els nord-americans Sock i Tiafoe als vols de les 10 de la nit. Nadal, que ha dit a les seves xarxes que serà un honor i un plaer. Avui, dia descans al Mundial de Ciclisme de Wollongong, a Austràlia, però Lucia ha anunciat les seus de les cites mundialistes de 2026 a Montreal i de 2027 a l'Alta Savoia, a França. Un resultat d'ahir per tancar la tercera jornada de l'Hockey Lliga, Lleida 6, Calafell 7. Jesús Velasco, el tècnic del Barça de futbol, se la dona en la llista de convocats pel debut de demà al Palau en Lliga contra el Còrdoba, sense Sergi Lozano, el capità, decisió tècnica per donar-li descans, i amb les novetats de Ferrau i també els jugadors del B, Harrison i Campàs. A l'Indústries no hi ha convocatòria per la visita de demà a Jaén, no hi serà segur Rufino per unes molèsties al genoll. I un últim apunt de motor, perquè Quartararo i Nakagami han passat pàgina dels accidents del diumenge passat al Gran Premi de l'Aragó, després de les topades amb Marc Márquez. Quartararo ha dit que les cremades al pit no seran un inconvenient per lluitar pel Gran Premi de Japó.
Com t'agrada el motor, eh?
Sí.
A tu i a tots, eh? Perquè al final som uns quants.
Una mica de gasolina.
I els fans del motor estem de sort aquests dies, perquè des de demà i fins diumenge, és a dir, del 23 al 25 de setembre, aterra el circuit de Barcelona-Catalunya al Mundial de Superbikes, un cap de setmana, 3 categories i 7 curses, on els aficionats podran aconseguir localitats generals de tribuna amb accés als paddocks, acampar a peu de pista i moltes coses més. Compra la teva entrada a catsbk.com, catsbk.com o a circuitcat.com. Aquí teniu tota la informació i podeu comprar les vostres entrades. Tu ja ho has fet, suposo, Àlex.
Sí, sí, sí.
I jo
fet,
també.
Demà hi serem. També,
demà comencem. Quan sortim d'aquí, demà hi serem. Ara el que fem és una pausa molt breu i de seguida rematem el RAC1 migdia.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9 amb 90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur.alarmes.com o truca al 900 200 730.
RAC1 Podcast.
Us agrada viatjar?
Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC+1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveras.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més.
Dos minuts i les tres, obrim agenda cultural des del Festival de Cinema de Sant Sebastià, perquè avui és l'últim dia de competició abans que el jurat es reuneixi per consensuar el palmarès que es farà públic dissabte. Avui es projecta fora de concurs el documental dirigit per Isabel Cuixet, El sostre groc, centrat en els casos d'assetjament sexual a l'aula de teatre de Lleida, que va destapar el diari Ara, enviat especial a Sant Sebastià. Blai Morell, bon dia.
Bon dia. El sostre groc és un esfereïdor documental que dona veu a les dones que van patir els abusos i que explica la història a través de gravacions originals dels estudiants, imatges d'arxiu i, evidentment, els testimonis de les víctimes. Pel que fa a les pel·lícules de la secció oficial a concurs, Netflix ha portat The Wonder, una producció en anglès dirigida pel xilè Sebastián Lelio, guanyador d'un Òscar per Una mujer fantàstica, una interessant pel·lícula ambientada a la Irlanda del segle XIX que parla de la lluita entre ciència i fe. I des de Corea arriba tot un habitual del festival con Hong Sang-soo, que ens ha portat World Cup, converses al voltant d'una taula i copes de vi i jocs temporals que no porten enlloc. Bé, sí, conviden a fer una bona migdiada amb ella.
Parlem ara de teatre. Barcelona aquesta nit, doble estrena de musical al Teatre Apolo, Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street. És la primera vegada a l'estat que es podrà veure aquest musical basat en la famosa pel·lícula de Richard Gere i Julia Roberts, i 200 oients del món a RAC1 podran gaudir d'aquesta primera funció. L'obra inclou 22 cançons compostes per Bryan Adams. Uns metres més enllà, també al Paral·lel de Barcelona, un bon grapat d'oients del versió RAC1 podran veure una preestrena exclusiva del musical Golfos de Roma, dirigit per Daniel Anglès. Gràcies. El Teatre Condal l'estrena demà aquesta comèdia en partitura de Stephen Sondheim que protagonitza Jordi Bosch. I encara un apunt més, així són el més nou d'Aitana. Otra vez se toca y se siente tan fría. És una cançó que ja havia cantat a la gira.